Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Info Migdia d'avui dimecres 30 d'octubre del 2019. El govern ha acceptat les condicions d'Esquerra per aprovar la pujada d'impostos pel 2020. En una decisió d'última hora, l'executiu local va acceptar ahir les condicions del Partit Republicà per aconseguir que s'aprovés la modificació de les ordenances fiscals que permetran a l'Ajuntament recaptar 500.000 d'euros més, que és el que s'estima necessari per quadrar el pressupost de l'any que ve, el pressupost del 2020. Els regidors d'Esquerra Republicana van dividir-se el vot, van donar-hi suport Pilar Rocafort i Carles Ferrer, i es van abstenir en la votació Xavier Pons Domènech i Míriam Sallés. La resta de l'oposició, Calella en Comú, CUP i també Ciutadans, hi van votar en contra. Ahir també es va aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Calella i Aldi Supermercat. Això va passar amb els vots favorables dels partits del govern i del regidor de Ciutadans, Guillermo Gomis. Els partits de la taula de confiança van reclamar a l'executiu que expliqui quina informació va donar a l'Associació de Comerciants perquè retiressin les seves al·legacions. En un altre ordre de qüestions, expliquem que els Udols de Foc preparen la castanyada demà. Serà amb un espectacle de màgia. Es farà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. La voluntat és que sigui un acte familiar i per això s'han previst activitats infantils com l'espectacle de màgia o també ball pels més menuts, tot plegat acompanyat de castanyes, moniatos i moscatell, que són elements imprescindibles d'una bona castanyada. I un grup d'acordionistes d'Ucraïna ha guanyat la segona edició del Catalunya Break. El concurs festival artístic s'ha celebrat a Calella i ha comptat amb la participació de formacions provinents de 7 països diferents. El passat 10 d'octubre es va renovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'associació Festival en Contest per l'edició del 2020. I en el temps, atenció, perquè la previsió del temps anuncia que podríem tenir demà una castanyada passada per aigua aquí, al nord de la comarca, amb temperatures que podrien ser una mica més baixes que les d'avui i Diada de Tots Sants amb un cel ben encapotat. Comencem l'info migdia d'avui dimecres. L'Ajuntament de Calella incrementarà en 418.000 euros la recaptació per l'impost de béns immobles per la contribució durant el pròxim exercici a partir de la modificació de les ordenances fiscals aprovades ahir en sessió extraordinària. Era aquesta la proposta del govern de Junts per Calella i el PSC a la que hi va donar suport a mitges Esquerra Republicana en una decisió presa literalment a última hora. Poc abans del debat, l'executiu va acceptar les condicions plantejades pel grup republicà, aconseguint el vot favorable de 2 dels seus 4 regidors, unes condicions que són destinar l'increment de la recaptació per la contribució a finançar la implementació dels resultats de la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament, garantir la progressivitat dels impostos i aplicar també una taxa sobre els pisos buits.
La resta de partits de l'oposició, Calella en Comú, la CUP i Ciutadans, hi van votar en contra. La modificació de les ordenances fiscals per al 2020 es concreta en un increment de l'IBI urbà i rústic que permetrà, en augmentar en 400.018,75 euros, la recaptació directa de l'Ajuntament de Calella durant el pròxim exercici. La proposta plantejada per l'executiu era aplicar aquesta pujada per compensar, entre d'altres, els increments previstos del capítol de personal com a conseqüència de l'augment de sou decretat per l'Estat i de l'estudi de llocs de treball fets a nivell municipal. El ple municipal també ha donat llum verda a augmentar l'impost d'associacions econòmiques incrementat a la recaptació en 11.948 euros o l'impost de construccions, que passa del 3,2 al 3,4%, amb una previsió d'augmentar els ingressos en 15.625 euros. També s'apugen l'impost de vehicles i les plusvàlues, que passen del 13 al 14%. En la seva intervenció inicial, el tinent d'alcaldia d'Hisenda i Règim Intern, Josep Gibert, de Junts per Calella, va exposar quins eren els compromisos que el govern havia adoptat amb dos partits de l'oposició en la confecció de les ordenances fiscals.
Reformar un doble compromís. Una, instàncies del grup municipal de Ciutadans, en el sentit d'incrementar la partida de bonificacions de l'IBI per a persones amb dificultats econòmiques en el moment de l'aprovació dels pressupostos, i l'altra, instàncies del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentit de constituir una taula de treball per treballar les taxes i preus municipals, el que afegim al recàrrec de l'IBI dels pisos buits. Així mateix, hi ha el compromís polític del govern de destinar una part de l'increment dels impostos a la revalorització dels llocs de treball.
Estudiar l'establiment d'un gravamen més alt als pisos que no estaven habitats era condició d'Esquerra per facilitar l'aprovació de les ordenances fiscals. El regidor Carles Ferrer, que va explicar que la negociació s'havia tancat minuts abans en què comencés la sessió plenària, assumia la complexitat de l'aplicació.
Assumim de bon principi que serà un tema complicat per tot el... És a dir, per aquí ens enfrontem majoritàriament els grans tenedors i tot el laberint jurídic que hi ha al voltant. Però entenem que és important el posicionament polític, que és a dir, volem fer aquesta taxació dels pisos buits i ens emplacem a endegar aquest camí, que sabem que és difícil, però és a dir, si no el comencem, no podrem arribar a la fi.
Malgrat que l'executiu va dir que assumia la petició de Ciutadans d'incrementar la bonificació social de l'IBI, el regidor de Ciutadans, Guillermo Gomis, va votar en contra de la proposta d'ordenances fiscals.
Estamos totalmente en contra del aumento del IBI por encima del IPC en Calella, como propone el equipo de gobierno, y que parece que, bueno, visto lo que he estado escuchando, estamos de acuerdo muchos más. En primer lugar, porque la situación económica y laboral de muchos vecinos de nuestra ciudad es muy complicada. Calella tiene una de las tasas más altas de paro de la zona, un 13,65% a cierre de 2018. Como veo que nuestro voto no repercute en nada, y por ideología y porque lo llevamos en nuestro programa, que no aceptaríamos la subida de impuestos, pues nuestro voto será en contra.
La CUP va criticar el procés previ a la presentació de les ordenances fiscals al ple municipal, que va qualificar com un simple traspàs d'informació per part del govern. La regidora Núria Freixas va retreure que s'hagi decidit incrementar l'IMI de forma general, afectant a les economies domèstiques quan encara hi ha marge per augmentar-lo als industrials i comerços. I va explicar que aplicant el topall màxim a les comptades finques que tenen un valor cadastral més alt, l'Ajuntament recaptaria els diners que són necessaris per afrontar les obligacions comptables.
Si augmentem el màxim que és possible, arribaríem a tenir 676.000 euros de més, només amb aquests tipus d'impostos que corresponen dels que són més, o sigui, de les diferents tipologies, magatzem, comercial, o si hostaleria, industrial, oficines, agafant el 10%, aconseguiríem 676.000 euros. Tinguent en compte que només amb oci i hostaleria són 9 hotels. 9 hotels que aconseguiríem pujar 411.000 euros. O sigui, és una barbaritat el que podríem arribar a jugar, i que aquest impost sí que fos molt més progressiu, perquè l'impost és progressiu quan la taxa augmenta en funció del que es va guanyant. Llavors, mantenir sempre la mateixa taxa independentment no és un impost progressiu.
El portaveu del govern va mostrar durant la sessió unes gràfiques amb les quals va voler explicar que Calella és, del conjunt del Maresme, de les poblacions que tenen l'IBI més baix. El socialista Josep Torres va reconèixer que la proposta fiscal era impopular, però alhora necessària per afrontar les obligacions i les necessitats.
Pujar impostos, incrementar els impostos, no és popular, gens. No incrementar-los tampoc és la solució, perquè, una mica ho ha dit en Carles, com pagaríem les polítiques socials? Com es podrien fer les subvencions a les entitats associatives, tant esportives com culturals? Com pagaríem els sous justos dels nostres treballadors? Com donaríem servei a la ciutat, arranjant voreres, asfaltant carrers? És a dir, és fàcil, moltes vegades, des de les posicions de l'oposició, trobar les mil i una raons per no incrementar els impostos. Però des del govern se'ns fa molt difícil no fer-ho per poder atendre aquestes necessitats.
Calella en Comú va reclamar al govern municipal el compromís de destinar l'increment de la recaptació a cobrir l'augment dels sous de personal per evitar que l'esforç que es demana a la població acabi engruixint el romanent de tresoreria i gastant-se en projectes d'inversió. En tot cas, el portaveu Sebastià Tejada va defensar que l'augment de la pressió fiscal s'hagués pogut evitar amb una millora de la racionalització de la despesa, i en va posar alguns exemples.
La supressió d'aquestes partides ens posarien ja en condicions, per exemple, d'afrontar la valoració, l'increment de la despesa per la valoració de llocs de treball. Per exemple, tenim la volta ciclista, que es costa 50.000 euros, les subvencions a comerciants de fora de Calella perquè vinguin a la fira, que estaria potser al voltant de 30.000 euros, la part de la carpa que no paga el gestor de l'Octoberfest, que potser seria uns 35.000 euros. Recordem la proposta de contractació de les dues persones eventuals càrrecs de confiança, que en conjunt serien 53.000 euros. Això sense ànim de ser massa exhaustius.
Les ordenances fiscals i la recaptació que d'elles s'han obtingut determinen en gran part els ingressos que percep l'Ajuntament de Calella i a partir dels quals s'elabora el pressupost municipal, ajustant despeses i inversions. El govern municipal obrirà negociació amb els partits de l'oposició perquè necessita el seu vot favorable o d'abstenció per a l'aprovació dels comptes.
El ple municipal també aprovava ahir de forma definitiva el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Calella i Aldi Supermercats per la implantació d'una superfície comercial mitjana a l'aparcament Hospital 2. Amb els vots dels partits del govern, també de Ciutadans i en base a un informe legal sobre qui està legitimat al·legant el termini d'exposició pública, es van desestimar doncs les al·legacions de Calella en Comú que, al seu torn, van plaçar-se a seguir el procés en contra d'aquest projecte.
Sebastià Tejada va avançar la intenció de presentar-hi recurs.
No és el nostre objectiu establir una deliberació legal sobre el tema. El que ens interessa és el fons de la qüestió, ja que efectivament es pot concloure que no és el moment procedimental per a un requeriment com el nostre, que té més pinta de recurs que d'al·legacions. Òbviament, acceptem el contingut de la resolució de l'equip de govern i ens emplacem per després de l'aprovació definitiva, moment en què tindrem ja superades aquestes controvèrsies.
Com va fer Calella en Comú, també Esquerra i la CUP van requerir al govern municipal que donés explicacions sobre la informació que s'havia traslladat als comerciants perquè retiressin les al·legacions que també havien presentat en contra del conveni urbanístic. Tejada va reclamar disposar de les mateixes explicacions.
Entenc que l'Associació de Comerciants ha retirat les al·legacions perquè ha vist satisfetes, no sé si totes o algunes d'aquestes al·legacions que havien posat, possiblement amb estudis aportats per l'equip de govern sobre la no afectació o sobre l'escassa afectació sobre el comerç local o algun compromís en relació a l'organització del pàrquing que podria ser rellevant per a formar la nostra opinió i l'opinió en conjunt del ple, doncs agrairíem que si s'ha produït alguna cosa d'aquestes ens la facin saber.
En aquest punt, la regidora de la CUP, Núria Freges, expressava la contradicció que li generava la retirada de les al·legacions dels comerciants i es preguntava si havien rebut pressions per fer-ho.
Què se li va dir a l'Associació de Comerciants? Perquè, com deien els companys, potser així també ens convencien més nosaltres, però em quedo allà mateix, o sigui, no veig cap mena d'argument que justifiqui la retirada i esperem tant de bo que no s'hagi rebut, bueno, tinguent en compte les despeses que genera l'Ajuntament amb els comerços de Calella, que no hagin rebut cap mena de pressió als comerços locals i de retruc l'Associació de Comerciants.
El tinent d'Alcaldia de Territori va explicar que en una recent reunió amb els membres de la Junta de l'Associació de Comerciants es va detallar punt per punt el contingut del conveni urbanístic, també sobre el compromís d'obertura de 24 hores de l'aparcament. Buch va lamentar que se'ls havia fet arribar informació no del tot precisa i que això havia generat la inquietud que els va portar a presentar-la les al·legacions. En aquest sentit, va convidar l'oposició que ho preguntin directament als seus membres.
Que hi ha la sort que és una associació molt heterogènia, és a dir, hi ha representats diferents comerços i fins i tot doncs, hi ha gent que formava part de candidatures electorals que doncs, no han entrat com a regidors, però en aquest cas, doncs, per exemple, hi havia persones d'altres partits polítics que actualment estan a l'oposició i, per tant, doncs, si vostès creuen que hi van haver algun tipus de pressió, ells els hi poden explicar, els hi desmentiran totalment, i l'únic que van fer doncs, va ser explicar-los la veritat, agafar el conveni i explicar-los doncs, punt per punt, intentar-los doncs, resoldre tots els dubtes, que el que van fer doncs, és plantejar diferents propostes i diferents dubtes, i nosaltres, doncs, en tot que l'únic que vam fer va ser explicar-los la veritat, com fem sempre.
En el marc del debat que va acabar amb l'aprovació definitiva del conveni urbanístic, Esquerra va preguntar sobre l'informe de trànsit que ha d'incloure el projecte per garantir-ne la seva viabilitat, també en termes de mobilitat de tot el sector pròxim a l'hospital.
Si això ja s'ha començat a fer, o sigui, en quin moment estem d'aquest estudi de trànsit que es demanava des de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat?
El que deia l'informe és que això era, ho havia de fer l'empresa, Aldi Supermercados, i l'empresa aquesta l'està desenvolupant, que del moment en què el tinguem doncs podem agafar absolutament el compromís de fer-lo extensiu a la resta de membres del plenari. Gràcies.
El conveni urbanístic amb l'Aldi explicita que l'edifici de caràcter multifuncional que construirà el pàrquing del Solà Hospital 2 tindrà dues plantes soterrades amb 144 places en total, que estaran disponibles les 24 hores al dia i sota la gestió de GESVIA. Una planta per a locals comercials i tres plantes al damunt que s'aixecaran si l'Ajuntament de Calella fa efectiu el dret a vol per destinar-los als 2.800 metres quadrats resultants de l'equipament.
Altres qüestions. L'Institut Nacional d'Estadística analitzarà la trajectòria dels ciutadans a través de la geolocalització dels seus dispositius mòbils durant 8 dies per un estudi de mobilitat i ho farà mitjançant els moviments que queden registrats en les senyals de telefonia mòbil. Així ho confirmava ahir el diari El País. L'estudi compta amb la col·laboració de les principals operadores de telefonia. Són Movistar, Vodafone i Orange. Un estudi que es farà durant 4 dies laborables del 18 al 21 de novembre, un diumenge, el del 24 de novembre, un festiu, el 25 de desembre, dia de Nadal, i dos dies d'estiu, el 20 de juliol i el 15 d'agost. La informació que reculli l'Institut Nacional d'Estadística durant aquests dies serà totalment anònima. Només rebrà de les operadores les posicions dels números de telèfon sense que estiguin vinculats als noms dels titulars. Platja Canina Mataró 2021, així és com s'anomena el projecte que ha elaborat l'entitat SOS Animals Maresme, en la qual reclamen una de les platges de Mataró per al bany dels gossos. L'organització considera que la capital del Maresme hauria de seguir el model d'altres ciutats com Barcelona, Sitges o Castelldefels, que ja tenen platges dog-friendly. SOS Animals Maresme proposa que la platja que s'adapti sigui la de Ponent, al sud del port. Compta amb 180 metres de llarg i 30 d'ample, amb un aforament de 771 persones, segons dades facilitades per la pròpia entitat. El que volen és que les mascotes i els seus propietaris puguin compartir un espai per gaudir de l'estiu. I la pujada del nivell del mar amenaçarà ciutats que acullen gairebé el 10% de la humanitat. Això és el que confirma un estudi de la Universitat de Columbia. L'estudi fet a escala global ha investigat la vulnerabilitat urbana davant l'augment del nivell del mar i ha constatat que prop de 300 milions d'humans que viuen ara arran de mar estan en perill a causa de l'augment del nivell dels oceans i dels canvis meteorològics que comporta l'escalfament global. A més, un altre estudi, realitzat en aquest cas per Climate Central, apunta que l'any 2050 a Espanya més de 200.000 persones estaran exposades de manera periòdica a les inundacions costaneres. La investigació posa de relleu que les zones catalanes més vulnerables seran el delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà. Castanyada popular amb espectacle de màgia i ball pels més menuts és el que organitzen, el que preparen els Udols de Foc per celebrar demà la castanyada. L'acte, que s'ha convertit ja en una tradició pels Diables de Calella, es farà a la plaça de l'Església de 6 de la tarda a 9 del vespre. La voluntat és que sigui un acte familiar i per això Naomi, també s'han previst activitats infantils com un espectacle de màgia o ball pels infants.
Tot plegat, acompanyat, com no podia ser d'altra manera, de castanyes, moniatos i moscatell, elements imprescindibles d'aquesta tradicional festa i d'un servei de bar. Se celebrarà demà a partir de les 6 amb preus populars, com ha apuntat en una entrevista al programa La Ciutat, Lídia Riera, membre dels Udols i una de les fundadores.
A partir de les castanyes les començarem a coure cap a les 5 de la tarda i l'espectacle de màgia està previst que comenci a les 6. Llavors nosaltres ja tenim previst posar les cadires com cada any al voltant de l'escenari de la plaça de l'Església i llavors la gent ja va veient que es va muntant i tot, la gent ja es va sentant i nosaltres doncs, durant l'espectacle anem venent moniatos i castanyes a preus populars, bueno, perquè acompanyen l'espectacle doncs, vagin fent. I després de l'espectacle, que dura aproximadament una hora, cada any posem també música per nens petits. I llavors doncs, ens animem, pugem a l'escenari, ballem amb ells, o ells mateixos es fan la festa.
La voluntat d'aquesta festa és mantenir la castanyada davant del Halloween. Volen acostar als més petits les festes tradicionals catalanes com la castanyada, una tradició que diuen que va en detriment. Pilar Riera, membre també dels Udols de Foc i fundadora, ha explicat que volen fer conviure les dues tradicions.
Futur és aquestes dues tradicions, aquesta nova que ens ve inculcada però que té molta bona encesa pels nanos, tant com la nostra com la castanyada, l'objectiu és que puguin conviure bé. Si no, no perdre la castanyada, però s'entén que als nanos doncs, els agrada molt més disfressar-se que no pas el que deia la Lídia, no?, de menjar castanyes. A ells els agrada posar-se una disfressa, és una festa que als nanos els agrada molt, que és el Halloween. Bueno, doncs farem que convisquin en el temps.
Els Udols de Foc han fet una bona previsió de castanyes. Esperen vendre entre 50 i 40 quilos de castanyes i 20 quilos de moniatos. Recorden que cada any, vora les 9 del vespre, ja se n'ha esgotat totes les previsions. De fet, la Festa de la Castanyada és una de les activitats que organitzen fora de la temporada estiuenca de Correfocs. Apunten que són una entitat que promou la cultura i que tenen per objectiu recuperar tradicions populars que s'estan perdent.
Érem una entitat que teòricament promovia les festes de foc, el que passa que un dels principals objectius que ens vam plantejar, a part de fer el correfoc de la festa major, era recuperar festes que s'havien perdut, i d'aquestes doncs, aquí ve la castanyada i l'enterrament de la sardina.
L'any passat, recordar que els Diables no van poder celebrar la castanyada per inclemències meteorològiques. Enguany esperen que el temps els acompanyi. Udols de Foc també celebra 8 anys des de la seva fundació i prepara un programa d'activitats per celebrar, atenció, el centenari de la mort de la Lea. La figura més emblemàtica de la colla celebra l'any vinent el centenari de la seva defunció. L'objectiu dels Udols és fer un programa d'activitats per commemorar el centenari i que es dugui a terme durant tot l'any. És per això que fan una crida a altres entitats per ajudar-los a celebrar el centenari.
I Calella ha acollit la segona edició del Catalunya Brick, un concurs festival artístic multidisciplinari que en un mateix dia ofereix diferents activitats com sessions d'assajos, un concurs i també un mini concert amb una gala per lliurar els premis als guanyadors. En aquesta edició s'ha premiat un grup d'acordionistes d'Ucraïna.
El concurs va congregar 72 concursants procedents de 7 països diferents: Ucraïna, Bielorússia, Rússia, Portugal, Itàlia, Espanya i Catalunya, que competien en diferents disciplines de música, cant i dansa. Les edats dels participants anaven des dels 5 anys fins als 69, amb l'objectiu de sumar una nova proposta cultural i allargar la temporada turística a l'Ajuntament de Calella i la Societat Festival and Contest han organitzat enguany aquest certamen cultural que ha constat de dues edicions, una a la primavera i l'altra ara, a la tardor. De cara a les edicions del 2020 ja han quedat confirmades amb la recent renovació del conveni que s'ha anunciat que tindrà lloc el 29 de març i l'1 de novembre a la sala Mozart. S'hi afegeix un nou esdeveniment que, sota el nom Dies Internacionals de Catalunya, se celebraran el 30 de juny a la sala Mozart i l'1 de juliol a la plaça de l'Ajuntament.
Meti Polit us ofereix el temps.
Connectem ara amb el nostre home del temps, amb Quim Serra, per saber la previsió de cara a les pròximes hores. Demà, dia de la castanyada, demà passat, diada de Tots Sants. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem la nova jornada amb un temps estable i completament assolellat a tot el Maresme. Una situació meteorològica que continuarà durant tot el dia d'avui, sense complicacions pel que fa a l'estat del cel. Si apareix algun núvol serà poc important. Hi haurà, conseqüència de l'estabilitat, algun banc de boira enfront de la costa que puntualment de rasquillada podria afectar algun sector costaner. Tot plegat ben poca cosa. Temperatures. Aquesta passant nit han pujat una mica les mínimes cap a zones de l'interior, sobretot cap a la serralada litoral. Prop de la costa més o menys s'han mantingut, fins i tot han pogut baixar un palet en alguna zona més fonda de l'interior de la comarca, però vaja, petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de temperatures suaus pel que és l'època de l'any. Les màximes, arran de mar, com que hi haurà més humitat, probablement baixaran un palet, mentre que a l'interior de la comarca encara podrien pujar lleugerament. Per tant, tot plegat farà que tinguem unes temperatures, el que dèiem, clarament més altes del que hauríem de tenir en aquestes alçades de l'any. Els vents molt fluixos i també molt variables al llarg del dia. Mentre que aquest matí a primeres hores hi havia nord-nord-oest, anirà girant cap a nord-est, posteriorment xaloc al migdia i sud-oest de cara a la tarda, però sempre vents molt afeblits, per la qual cosa la mar estarà molt i molt tranquil·la, mar entre plana i arrissada a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà, doncs, vigília de Tots Sants, s'espera una jornada que vindrà marcada per un augment de la nuvolositat, que tindrem sobretot a primeres hores del dia, durant la matinada principalment. No creiem que hi hagi precipitació i si n'hi ha seran 4 gotes mal comptades. Després, durant el matí, el sol s'imposarà ràpidament i dominarà ben bé fins a mitja tarda. A partir de mitja tarda aniran arribant nuvolades des de la zona interior de Girona i es pot escapar algun xàfec puntual cap al Maresme, centre i nord de cara al vespre i la nit de demà a demà passat. En tot cas, serien fenòmens puntuals i poc importants els que esperem aquí a la comarca. Pel que fa a les temperatures, de cara a mà amb tendència a baixar. Les mínimes, doncs, més o menys com avui, o podien pujar una miqueta més perquè hi haurà més núvols de matinada, però cap a última hora del dia s'assoliran algunes mínimes a la serralada litoral, per tant, tindrem temperatures que aniran baixant i les màximes també baixant una mica respecte a les d'avui. Demà passat, el dia de Tots Sants, s'espera una jornada que començarà encara amb força núvols, però després s'anirà aclarint i el sol s'imposarà, amb unes temperatures que baixaran una miqueta més, però que en conjunt continuaran relativament suaus, sobretot a les hores centrals del dia i coincidint amb el domini del sol que tindrem de cara al migdia i la tarda. Per la seva banda, els vents continuaran més aviat fluixos de cara a demà, vent que bufarà del sud-oest a la tarda i de cara a demà passat amb el pas d'aquesta petita pertorbació que ens pot deixar alguns ruixats, com ja hem dit, a últimes hores de demà, es reforçarà el vent de l'oest i sud-oest, que serà moderat a tota la costa maresmenca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
1:26, posem el punt i final aquí, a l'Info Migdia d'avui dimecres, 30 d'octubre. Naomi Esteve, fins demà.
Fins demà.
I tornarem demà a la mateixa hora. Com sempre, esperarem trobar-los més notícies a partir d'aquesta tarda, a partir de les 6, butlletí horari a les 7, Info Vespre amb Marc Mir. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.